Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals. El diumenge es va acabar la 29a edició del Mercat de Música Viva de Vic amb un rècord d'assistència de professionals i amb molt bones xifres de públic. Des del dimecres, tots els implicats en la creació, exhibició, producció, distribució de música en directe van passar per la capital d'Osona i, a banda de la repercussió que ha tingut en l'àmbit professional, els concerts que s'han fet per al gran públic, els diferents espais, els escenaris instal·lats als carrers i la programació als bars de la zona han tingut un èxit que ja va sent habitual. I per què us parlo d'això? Doncs perquè ja fa molts anys que a Osona s'hi couen els principals protagonistes de l'escena musical catalana. D'allà en són els Charango, els Catarres, els Obeses, els Oques Grasses, etc. Però també en són la Iaia, la Paula Valls, la Núria Graham i tants d'altres que no només funcionen com artistes, sinó que viuen la música des de la quotidianitat del dia a dia. A Vic també hi ha l'Atlàntida, un teatre amb diverses sales absolutament versàtils que poden acollir un concert de rock o un cicle de concerts clàssics, com poden acollir un espectacle de teatre del Teatre Nacional de Catalunya o uns pastorets. L'Atlàntida també té sales d'assaig, espais d'enregistrament, tallers on formar tècnics de llum i so, i etc, etc, etc. I ja posats, a Torelló hi ha el Sirvianum, que té una programació digníssima, o el Moscou, una sala de concerts que programa amb èxit notable. També a Manlleu, a Tona, etc, etc, i més etc. I encara de nou, per què us parlo d'això? Doncs perquè miro amb enveja sana com des de fa molts anys a Vic es té en compte la cultura com a eina de formació, de cohesió social, també, per què no, d'entreteniment i com a motor econòmic, perquè allà es planteja la cultura com una opció estratègica i s'hi dediquen recursos per tal que la cultura pugui ser valorada per si mateixa i no com a complement d'unes jornades de shopping. I és per aquest motiu que a Osona, a més de botigues, de botiguers, pagesos, cambrers, arquitectes o advocats, també hi ha una gran concentració de músics, d'actors, de tècnics de llum i so, i és per això que no necessiten un festival d'estiu per distreure's, perquè durant tot l'any poden veure espectacles de qualitat per tots els gustos, i és per això que ens fan enveja, i és també per això que el Mercat de Música Viva de Vic segueix molt viu gairebé 30 anys després, i també és per això que quan miro l'oferta cultural de casa nostra en temporada baixa, especialment en aquells pobles que n'haurien de ser el motor, moltes vegades em poso les mans al cap. Són les 8 del matí i 3 minuts, esteu escoltant el Supermatí, esteu escoltant Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, amb en Miquel 40.
I amb en Marc Clapés, que aquesta setmana ens porta ell la previsió del temps, Marc.
Hola, bon dia. Aquest matí encara quedaven alguns núvols que feien la guitza, però a mesura que avanci el dia aniran marxant i deixaran pas al sol, tot i que no es descarta que la tarda puguin tornar a aparèixer en alguns punts de la comarca. La tramuntana seguirà bufant entre feble i moderada, si bé al final del dia desapareixerà. Les temperatures màximes rondaran els 22 graus, mentre que la mínima serà d'uns 10. Per dimecres s'espera un dia assolellat i les temperatures aniran en ascens.
Gràcies, Marc. Anirem seguint aquesta evolució del temps pel dia d'avui. I al Supermatí és el moment de començar amb el repàs a l'actualitat en forma de titulars. Repàs que fem com cada dia amb Antoni Celles i amb la Sílvia Pedret.
L'alcalde de Palafrugell a Fiscalia. El republicà Josep Piferrer està citat a 3:15 a la Fiscalia de Girona per la seva col·laboració amb el referèndum de l'1 d'octubre. Piferrer és el primer alcalde del Baix Empordà que compareix davant el fiscal per aquest assumpte. Se li atribueixen els presumptes delictes de desobediència, prevaricació i malversació.
Obres a Torroella de Montgrí, que reforma la plaça del Lledoner. Els treballs comencen avui i es preveu una durada de 3 o 4 mesos. Aquesta plaça va quedar deserta un cop es va retirar l'antiga parada de bus. Ara es delimitarà l'espai mitjançant barreres naturals per separar el trànsit rodat i la zona del passeig.
Els hotelers satisfets amb la temporada d'estiu. L'associació Costa Brava Centre destaca l'evolució a l'alça dels preus i la voluntat del sector per reinvertir en la millora dels establiments. Per contra, alerta que moltes segones residències es posen al mercat amb preus que atrauen un turisme de baixa qualitat.
L'Ajuntament de Palamós presenta el projecte de reforma de la platja del Castell als veïns. Assegura que revaloritzarà el litoral del municipi. El consistori diu que serà una restauració naturalística ben integrada en l'entorn i que ordenarà l'espai. També aprofitarà per potenciar el camí de ronda perquè uneixi Castell amb el nucli de la vila.
Cala Salguer comptarà amb una nova zona de boies lliure del fondeig d'embarcacions d'esbarjo. L'objectiu és preservar la vida marina, especialment els alguers de Posidònia Oceànica. Serà possible gràcies a un conveni de l'Ajuntament de Palamós amb Nàutic Palamós, el Club Nàutic Costa Brava, l'Associació Front Mar i General Nàutic.
L'Ajuntament de Sant Feliu i l'organització empresarial PIMEC col·laboren en el suport a les petites i mitjanes empreses. Han firmat un acord segons el qual la PIMEC facilitarà l'accés als programes específics que interessin a les empreses del municipi. El consistori de la seva banda es compromet a impulsar l'oferta i fer-ne difusió.
I per cert que fa un moment en Toni i la Sílvia feien referència a aquesta reforma de la plaça del Lledoner de Torroella, doncs avui precisament parlarem amb el responsable, amb el regidor d'Urbanisme de Torroella de Montgrí, en Jordi Colomí, David.
Ell és el regidor d'Urbanisme de Torroella. Parlem amb ell el dia que comença la reforma de la plaça del Lledoner.
Gràcies, David, gràcies, Toni, gràcies, Sílvia. I a les 8 del matí i 6 minuts entrem en matèria. Perquè demà al matí, a 3:15 del migdia, l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, ha estat citat a declarar per col·laborar amb el referèndum de l'1 d'octubre. Ja ha confirmat que compareixerà davant de la Fiscalia i serà així el primer alcalde del Baix Empordà que ho farà, tal com ha dit a Ràdio Capital. Ell, però, diu estar tranquil.
Piferrer ha dit que ell i els membres del seu partit estan segurs que no estan fent res mal fet i que tenen tot el dret a fer-ho, de manera que tenen clara la seva postura i línia d'actuació.
No es passa pel cap a altra actuació que no sigui que l'1 d'octubre posar les urnes. Ni fiscalies ni jutges, amb les seves amenaces i amb les seves portades a jutjat, ens faran desdir d'aquest mandat que tenim i el pensem portar-lo a terme. Sí.
A Piferrer se li atribueixen 3 presumptes delictes: desobediència, prevaricació i malversació. Però ell està convençut que té el recolzament d'un ampli sector de la població que demana que es posin les urnes. En total, han estat més de 700 alcaldes que han donat suport al referèndum.
La crònica era de l'Eugènia Güell, i encara referint-nos al referèndum i en un àmbit més general, el ministre d'Economia, Indústria i Competitivitat, Luis de Guindos, ha augurat que la independència de Catalunya provocaria una caiguda del PIB català d'entre el 25 i el 30% i assegura que l'atur es doblaria al Balejide.
Així ho ha declarat en una entrevista que va tenir lloc ahir a la COPE, on el ministre va assegurar que la independència seria un acte irracional, ja que Catalunya quedaria fora de la Unió Europea i de l'Eurozona. Segons de Guindos, això provocaria que el 75% de la producció de les empreses catalanes quedaria subjecte als aranzels i que s'hauria de crear una nova moneda que devaluaria fins a un 40%. Els bancs haurien de canviar de domicili i es produiria una gran incertesa. L'empobriment seria brutal, així ho ha sentenciat. I ha afegit que es tracta d'una decisió tan irracional que Europa no ho veuria com un escenari viable i que el govern d'Espanya no permetrà que passi això.
Al ministre de Guindos, gràcies, Alba. Per cert, li ha faltat afegir el que ja havia dit en el seu moment el seu col·lega José Manuel García Margallo, que Catalunya vagaria per l'espai sideral. I encara sobre el referèndum, el comentari d'avui arriba precisament sobre aquest tema, i avui és el, suposa, a més, el retorn d'un altre dels nostres comentaristes, l'escriptor Adrià Pujol.
Bon dia a tothom. Avui us faig el comentari tot passejant per aquí per Sant Sadurní de l'Heura. No hi ha ni una ànima. I tot i així m'he trobat una persona, m'he trobat un veí, i li he preguntat pel tema. És el tema, no es pot parlar d'un altre tema. És un tema que ens preocupa a tots. Li he preguntat si a Sant Sadurní es podria votar, i m'ha dit que sí. I m'ha dit, és una brama que ja corre pels whatsapps, és una brama que ja corre per les xarxes socials, però no està de més recordar-ho, m'ha dit que sembla ser, almenys aquí a Sant Sadurní ja ho tenen, sembla ser que si les meses, els col·legis, els locals, el que sigui, cobra el dia del que n'hem dit referèndum, doncs que si en aquella primera hora hi ha força gent, la gent, sigui Mossos, sigui Urbanos, sigui el que sigui, la gent que lògicament passarà a veure què està passant i què s'hi està fent, doncs que s'hi troba força gent i en una actitud de ciutadania avançada es limitarà com a molt doncs, a aixecar acte, saludar, bon dia i marxar. Això és el que s'ha dit que passarà o és l'estratègia que s'ha estipulat que s'ha de seguir. I jo, tot passejant per Sant Sadurní, només volia dir-vos que aquí, malgrat no hi ha ni Cristo, almenys la notícia ja ha arribat. I que el dia 1 d'octubre tot sembla indicar que això és el que farem. Que vagi molt bé. Adéu.
El comentari de l'Adrià Pujol, que com sempre podeu recuperar sempre que vulgueu a través del nostre web.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I a les 8 del matí i 11 minuts canviem ràpidament de qüestió. Perquè el sector hoteler del Baix Empordà està satisfet amb la temporada d'estiu, que en el seu cas encara s'allarga fins a l'octubre. En una entrevista en aquest mateix programa, el supermater de Ràdio Capital, el gerent de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre, Martí Sabrià, ha valorat que els hotelers han pogut treballar amb una mitjana de preu superior a altres anys i ha destacat l'aposta per reinvertir en la millora d'establiments i de l'oferta de serveis. En la seva anàlisi de la temporada, Sabrià ha lamentat les pràctiques que alteren els preus i perjudiquen la Costa Brava. Toni Selles.
Martí Sabrià sosté que els hotelers fa anys que treballen en un tipus d'oferta que aposta per la qualitat i la innovació. Alhora també destaca el paper dels càmpings i de la segona residència ben entesa perquè aporta riquesa al territori. En canvi, critica l'ús d'aquest tipus d'habitatge quan es posa al mercat per un tipus de turista de baixa qualitat.
Després hi ha tot un flux d'aquestes segones residències que, en comptes de tenir un ús restrictiu de la propietat, en surten al mercat, això a vegades altera el preu i sobretot difumina aquesta sensació que hi hagi un projecte concret, eh? És a dir, no respon a una oferta determinada, sinó general és buscador d'un llit a bon preu que va a un territori on sap que hi passen coses.
Pel que fa al futur de l'oferta turística de l'Empordà i la Costa Brava, el gerent de Costa Brava Centre apunta la necessitat de propostes culturals que portin gent durant tot l'any. En aquest sentit, es mostra confiat en la futura posada en marxa d'equipaments com el Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, l'Espai Bulli de Ferran Adrià o l'Espai Cobert de la Caixa Cap Roig.
Per cert, que Martí Sabrià també ha parlat a Ràdio Capital de què suposaria una hipotètica independència de Catalunya pel sector turístic. En aquest sentit, sosté que tindria efectes positius i posa com a exemple el cas de Croàcia, que un cop independent va atraure nous públics que s'han acabat finalment consolidant.
Des del primer dia he dit que si Catalunya és independent el nombre de turistes europeus creixerà d'una manera important els dos o tres primers anys. Si som capaços de fer-ho bé, com crec que som capaços de fer-ho, això llavors es transforma en fidelització d'aquests turistes nous. Per tant, a mi en aquest sentit el fet de la independència no em fa patir gens, ans al contrari.
Són les 8 del matí i 13 minuts. De seguida tornem amb el regidor d'Obres Públiques de Torroella, en Jordi Colomí.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9 amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
L'acabo de presentar com a regidor d'Obres Públiques. En realitat, el càrrec oficial és regidor d'Urbanisme de Torroella. Senyor Jordi Colomí, bon dia.
Hola, bon dia.
Feia un moment ho avançàvem. Són a punt de començar les obres de la plaça del Lledoner. Això és així?
Sí, sí. En principi, avui comencen i esperem que durin uns tres mesos i mig.
Uh-huh. Escolti, en què consisteix aquesta reforma d'aquesta plaça?
Bé, aquesta plaça és una plaça històrica. Cal recordar que fa molts anys aquí s'hi va construir una gran rotonda, al lloc on hi havia hagut una gasolinera. Tot això es va assentar, però després es va utilitzar també aquesta plaça com la principal estació d'autobusos de Torroella. Tot això va desaparèixer fa 3 o 4 anys. I ha quedat doncs una plaça doncs que s'hi havia d'actuar perquè quedava doncs amb diferents panots, amb diferents, s'hi han fet algunes actuacions lleugeres per minimitzar una mica doncs totes aquestes actuacions, i ara el que s'ha fet és un projecte global per assentar aquesta plaça i entregar-la als dos carrers que hi donen, que són el carrer Falsot o el carrer de Mar. També aquest projecte també contempla la remodelació dels lavabos públics que hi ha al carrer Quintanera.
Escolti, deia vostè 2 mesos i mig, 3 mesos, que afectarà això, òbviament, a trànsit, veïns. Quina és l'afectació que es contempla?
Bé, bàsicament el que afectarà més serà els 2 comerços que hi ha en la mateixa plaça, una farmàcia i un bar, bueno, 3, i una immobiliària, i també creiem que hem de trobar solucions per a la carnisseria que hi ha al carrer de Mar, perquè és una carnisseria que la gent hi va també i passa en cotxe. Creiem que el carrer de Mar estarà tancat bàsicament 7 o 8 dies quan es posin els panots, perquè no es pot passar de seguida a sobre els panots, han de sentar. Hem de mirar, doncs, arribar a acords i trobar solucions alternatives perquè 7, 8, 10 dies que pugui estar tancat el carrer de Mar. I el carrer Falsot, doncs, el carrer Falsot és un espai és un carrer molt i molt estret, molt i molt petit, molt i molt curt, que es pot trobar solucions pel carrer del Bosc, que ara es diu el carrer del Car.
Digui, disculpi.
No. A part d'això, la sort que tenim és que com a vialitat i com a centre comercial no ens afecta tant, no ens afecta tant com ens podria afectar una altra plaça en el centre de la vila.
Vostè és regidor d'Urbanisme de Torroella. Un dels grans projectes que hi ha en aquesta matèria és la construcció de la zona, de la nova zona esportiva del poble. Voldria saber en quin estat es troba això, si ja s'han redactat els projectes. Voldríem saber també els temps en els quals es mou aquesta infraestructura.
Sí, això va caminant. Evidentment tots voldríem que fos molt més ràpid, que s'han de complir els terminis establerts. Ara estem a l'espera d'un informe de l'ACA per a la qüestió del projecte del moviment de terres, però tots els projectes que s'han d'executar en aquesta legislatura estan aprovats. Per tant, està aprovat inicialment el projecte del moviment de terres, el projecte del carrer que s'ha de fer entre el nou camp municipal d'esports i el nou pavelló. Està aprovat inicialment també el projecte del nou camp municipal d'esports i també el projecte del nou pavelló. Per tant, tot va caminant, tot està en terminis i esperem que a final d'any podem començar les obres.
Senyor Colomí, aquesta serà una legislatura curta. Vostès van entrar a governar l'estiu passat i aquesta legislatura s'acaba el 2019. Podem assegurar que aquesta zona esportiva estarà acabada quan acabi la legislatura?
No, la zona esportiva no està acabada quan s'acabi la legislatura. El que sí que estarà acabat serà els serveis que són totalment imprescindibles per als clubs, no? Que són el nou camp municipal d'esports i el nou pavelló. Però tot el que representa l'ajardinament, els nous carrers, la compra i l'execució de les zones verdes, tot això irà per més llarg. Ara, aquesta legislatura, el que ens hem proposat és que estigui tot acabat, tot el que són els serveis esportius bàsics perquè els clubs puguin gaudir i puguin realitzar la seva activitat amb les màximes facilitats possibles.
Un altre dels canvis dels que havíem parlat en el seu dia, en aquest cas amb l'alcalde, el senyor Rufín, havíem parlat, crec recordar, que en una entrevista que vam fer ara fa un any, era una proposta de reforma o d'adequació del casc antic del poble per revitalitzar l'àrea comercial. No sé si hi ha alguna novetat al respecte.
Bé, nosaltres amb això sí que el que vam fer de seguida que vam entrar és encarregar un estudi, un estudi previ de totes les necessitats que hi havia, i aquest estudi doncs contempla 5 o 6 projectes molt importants per rehabilitar i recuperar el nucli antic. Cal dir que als anys 90 ja es va fer una feina molt important de recuperació del nucli antic, es van fer diversos carrers, places, que de fet són el cor del nucli antic de Torroella i del comerç de Torroella. Malauradament, durant 10, 12, 15 anys, això es va parar i no s'ha continuat. I això és el que hem de fer, recuperar aquest temps que s'ha perdut, perquè creiem que és el tot necessari per la revitalització del nucli. El nostre nucli antic és un nucli preciós, és un nucli que té un interès brutal. S'ha demostrat que allà on s'ha actuat, on l'administració pública ha actuat, els carrers funcionen en tots els sentits, la gent hi passeja, els disfruta, els gaudeix, i a més les botigues que s'hi implanten funcionen. Per tant, hem de continuar en aquest sentit. És evident que no tot el nucli antic pot ser un nucli comercial. Nosaltres considerem que el nostre nucli comercial o el nostre centre comercial és el nucli antic, és un centre comercial obert, no? Que la gent passeja per dins. Hi ha gent que se'n va a l'Espai Gironès a passejar per les botigues, hi ha gent que se'n va al Gran Junquera a passejar també per aquestes botigues. Nosaltres el que volem és que passegin pel carrer d'Ullà, pel carrer Primitiu Ortigues, i que disfrutin d'això, i a més, amb uns valors afegits que no poden tenir mai de la vida aquests centres comercials, com és una plaça porticada, com pot ser el carrer de l'Església, o com poden ser doncs, diferents cases històriques del centre, o casals històrics del centre de la vila, que això donen un valor afegit importantíssim que mai cap centre comercial d'aquests moderns no es poden oferir.
Per tant,
el que volem nosaltres és continuar amb la reforma del nucli antic per adesentar i cridar encara més a la gent perquè vingui a visitar també.
I aquest, senyor Colomí, aquest és un projecte per aquesta legislatura o també ens n'anem a la següent?
No, això són projectes de, evidentment, en aquesta legislatura, i a la plaça Lledoner i la passeig de l'Església formen part d'aquest projecte. S'irà treballant i s'irà fent, però la idea és que cada any s'hagi de fer un carrer a Carruella, i això està, si no s'hagués trencat, pràcticament, si no s'hagués tallat els anys 2005, 2006, 2007, 2008, doncs si ara ho haguéssim fet, ara segurament tindríem tot el nucli arreglat, i ara hem de tornar a reiniciar-ho. No és complicat, és voler fer, és tenir idea de municipi i és tenir un projecte clar i executar-lo. No? Per tant, no és una qüestió massa complicada, és posar-s'hi, tenir les idees clares i executar-ho.
Senyor Colomí, també en més d'una ocasió que hem parlat amb gent de Torroella ens han comentat sobre la necessitat que Torroella recuperi la seva vinculació, que torni a donar la cara al riu. No sé com es pot fer això? Com es pot girar una mica, metafòricament, la ciutat cap al riu?
Sí. És que és del tot necessari. El riu, al sud de Catalunya, a les Terres de l'Ebre, el riu és vida. És que el riu és vida sempre, pertot. A Torroella també, històricament, la gent estava molt de cares al riu. Què va passar? Doncs que la gent, amb el temps, va anar canviant i evidentment, la necessitat del riu no era tan important. També és veritat que el riu, durant uns quants anys, arribava a Torroella doncs, molt contaminat, i la gent li va començar a donar l'esquena, perquè més que un riu semblava una claveguera. Afortunadament, sembla que la recuperació del Ter, amb aquest pacte que s'ha signat amb la Generalitat i totes les entitats que defensen el Ter i les administracions públiques de Girona, de la província de Girona, doncs sembla que serà efectiu, si tot va bé.
Sí.
Doncs sembla que el riu, per una part, el recuperarem. Però urbanísticament a Torroella el tenim garantit, aquesta recuperació, amb diferents projectes. El primer, el Pla General del 2002, que ja el contemplava, i després tots aquests projectes de recuperació del riu, de recuperació de les motes, de recuperació dels horts, de compra i recuperació de tot el que representa el rec del Molí i l'arbreda del Pas de Gual. Tot això són projectes que ja s'hi està treballant, ja tenim dibuixos fets, tenim projectes endegats i en els propers anys s'hi ha actuat. Evidentment són projectes cars que no es poden fer en un sol any, però de mica en mica s'hi ha fet coses. Ara nosaltres estem actuant també netejant sovint el rec del Molí, l'arbreda del Pas de Gual, ja són espais que es comencen a recuperar i que la gent hi comença a passejar. I això és el que realment ens il·lusiona i ens permet doncs, pensar que en el futur això ens funcionarà.
Queda clar, senyor Jordi Colomí, regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí. Gràcies per atendre la nostra trucada, per posar-nos una mica al dia sobre aquestes obres d'aquesta plaça del Lledoner i els diferents aspectes que afecten a la seva àrea. Deia, per tant, que vagi molt bé, gràcies i sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, que vagi bé. És un quart i mig minut de 9 del matí. No deixem l'àmbit de les obres. En aquest cas anem al centre de la comarca perquè l'Ajuntament de Palamós ha presentat el projecte de reforma de la platja de Castell. El consistori ho presenta com una revalorització del seu litoral i té el suport de la Generalitat de Catalunya. Castell és una de les poques platges de la Costa Brava que es manté gairebé verge, Dani Cortés.
Segons l'Ajuntament, l'objectiu és fer una restauració naturalística, una integració paisatgística i ordenació de l'espai públic. A més, es vol potenciar el camí de ronda que permeti unir el nucli urbà directament amb la platja de Castell. Aquestes són són les 5 característiques principals del projecte.
La primera és el trasllat de l'aparcament.
Es crearà un nou espai d'aparcament de 17.000 metres quadrats i amb capacitat per 660 cotxes. Es situarà a l'espai de la plana de Castell, més proper a la carretera i lluny visualment de la platja. Serà un pàrquing modular. Això vol dir que es podran anar obrint aparcaments conforme vagin arribant cotxes. Visualment, els cotxes quedaran fora de la platja.
Creació de les dunes.
Serà a l'accés més immediat entre l'Alzinar i la platja. Es formarà un sistema d'una amb 3 dunes i una de pressió entre elles.
El cost.
El cost del projecte és de 743.000 euros. Es finança en un 50% mitjançant un pla de foment de turisme de la Generalitat i l'altra meitat de diners els aporta l'explotació de l'aparcament que s'habilitarà a l'espai natural.
Un altre dels punts importants són els terminis d'execució.
L'Ajuntament de Palamós preveu començar el projecte a principis de l'any vinent i acabar-lo a finals del mateix any, del 2018.
I la porta d'entrada, Dani?
L'Ajuntament vol que el camí de ronda litoral pugui unir la platja de Castell amb el nucli urbà, concretament amb el parc del Convent dels Agustins, situat a la zona de les Pites. En tot el recorregut hi haurà 16 miradors.
Al seu torn, l'Ajuntament de Palamós organitza dos actes públics per informar la ciutadania del projecte de Castell. Un va ser ahir al vespre a les 8 i l'altre demà dimecres també a les 8 del vespre. L'espai polivalent de la plaça Mossèn Gomercín Vilagran a Sant Joan. D'aquesta manera responen a les crítiques de Teresa Ferrés, portaveu del Partit Socialista. Són declaracions a Ràdio Capital.
Aquest projecte, un projecte que per altra banda no ha tingut ni el consens polític ni de participació ciutadana ni ha buscat l'opinió dels usuaris d'aquella platja i que per tant doncs, és un projecte que l'actual govern s'ha tret de la butxaca i que pretén tirar endavant sense aquesta participació i sense el màxim consens.
4 minuts i 2 quarts de 9, continuem a Palamós. A la Cala Salguer s'instal·larà una nova zona de boies de fondeig lliure amb l'objectiu de preservar la vida marina. Pedro Ruiz.
L'Ajuntament de Palamós ha arribat a un consens i ha signat un conveni de col·laboració amb el Nàutic Palamós, Societat Anònima, el Club Nàutic Costa Brava, l'Associació Front al Mar i General Nàutic amb l'objectiu d'instal·lar a la Cala Salguer una zona de fondeig d'embarcacions d'esbarjo per tal que es pugui preservar i garantir d'aquesta manera la supervivència dels alguers de Posidònia oceànica. Les línies traçades d'aquest projecte són les següents. S'establirà una vintena de boies ecològiques que estan ancorades sobre roca o sobre fons tous que en definitiva asseguren que no hi hagi cap mena d'incidència o afectació al medi natural que les envolta. Per a més inri, la instal·lació aquesta zona de boies de fondeig lliure implica que les embarcacions ja no hauran de fondejar mitjançant les seves àncores. Aquestes arrosseguen el fons marí i, en conseqüència, la vida marítima es veu malmesa i damnificada. Una vegada s'instauri aquest sistema, els vaixells podran amarrar directament a la boia de superfície. El conveni de col·laboració entre el consistori Palamós i les quatre entitats fixa que el cost del projecte serà de 20.000 euros, del qual un 50% serà finançat per l'Ajuntament i la part restant la dipositaran a parts iguals les entitats col·laboradores.
3 minuts i seran 2 quarts de 9 del matí. Anem cap al sud de la comarca. Perquè l'Ajuntament de Sant Feliu i Pimec han signat un conveni de col·laboració per donar suport a la petita i mitjana empresa de Sant Feliu. Es tracta d'un conveni marc entre les dues institucions per tal de poder desenvolupar conjuntament activitat per les empreses locals, David Parreño.
Amb l'acord, Pimec assumeix el compromís de fer propostes per tal d'apropar a les empreses de Sant Feliu de Guíxols els programes que poden interessar al teixit empresarial del municipi i per part de l'Ajuntament assumeixen el compromís de difondre aquestes activitats. Bona part de les accions aniran en l'àmbit de la formació i també en accions com el programa Relleu Pime, que ajuda les empreses en situacions que afectin la continuïtat del negoci.
Doncs precisament sobre aquest tema volem parlar amb la regidora d'Activitat Econòmica i Projectes Estratègics de Sant Feliu, senyora Sílvia Romero, bon dia.
Hola, bon dia.
Concretem una mica aquest acord, dèiem, en l'àmbit de la formació, a què es refereix exactament?
Bé, l'acord que vam signar és un acord marc que el que fa és establir una primera relació entre Pimec i l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i a través d'aquest acord anirem desenvolupant una sèrie de projectes. Dins d'aquests projectes hi ha tot el tema de la formació per als empresaris locals de Sant Feliu de Guíxols i en aquest sentit el que hem acordat, que serà la primera acció que desenvoluparem plegats, és una sèrie de cursos que concretament el primer començarà ara el dia 24 d'octubre pensats específicament per les empreses de Sant Feliu. A partir d'aquest primer curs ja n'estem plantejant un segon abans d'acabar l'any i després farem tot un programa formatiu per les empreses i els emprenedors de cara a l'any 2018.
Mm-hmm. Senyora Romero, vostè que m'imagino que deu tenir contacte amb gent del món empresarial de Sant Feliu, quina és la reacció que han tingut respecte a la notícia d'aquest acord?
Bé, jo penso que la reacció és positiva en el sentit de que molts empresaris de Sant Feliu, sobretot del sector del comerç, ja coneixen la patronal, ja coneixen Pimec, perquè és la patronal més coneguda o que més serveis ofereix a la microempresa i a la petita empresa, sobretot de l'àmbit comercial, i pensem que la reacció és positiva perquè el que fem és obrir un ventall de possibilitats i d'oportunitats per a l'empresarial local i fer traslladar aquesta centralitat que de vegades tenen les patronals, en aquest cas a Girona, doncs acostem tots aquests serveis aquí a la vila de Sant Feliu.
Escolti, el món del comerç, el món del petit comerç, viu ja des de fa un temps uns moments d'incertesa, moments convulsos. La competència de grans centres comercials sembla que amenaça la pervivència del petit comerç. Com es pot competir des del món local o des d'una ciutat com Sant Feliu de Guíxols? Com es pot garantir la persistència, la pervivència, millor dit, d'aquest petit comerç? Com es pot competir contra aquestes grans cadenes de distribució, aquests grans centres comercials?
Doncs nosaltres pensem que a través de la innovació i de l'especialització, el petit comerç, que està molt lligat en el nostre urbanisme i en la nostra identitat com a ciutat, té només una possibilitat sempre i quan faci una cosa molt diferent del que estan fent les grans superfícies comercials o de qualsevol empresa comercial que puguem trobar avui dia online a la xarxa, no? Uh-huh. Llavors, bueno, des d'aquest punt de vista, el que hem fet nosaltres és intentar establir un petit pla estratègic, bueno, jo dic petit, però no és tan petit, és un pla de dinamització comercial en el que intentarem reorientar moltes de les accions a nivell comercial que s'han fet a la ciutat, precisament per cercar aquesta mica d'innovació i d'especialització per millorar la competitivitat de les nostres empreses comercials.
Mm-hmm. Escolti, just quan encetàvem aquest programa posàvem un exemple, ara me'n vaig una mica del tema però ja veurà per què li dic, quan començàvem aquest programa deia, posàvem l'exemple de la comarca d'Osona i de Vic, en aquest cas, que la setmana passada va celebrar el Mercat de Música Viva, i posàvem com a exemple Vic com a lloc, com a centre on s'ha donat molta prioritat a la cultura, a la formació musical, a la formació en arts escèniques. Hi ha hagut una aposta molt important amb la creació d'aquest gran espai escènic que és el Teatre de l'Atlàntida, que al mateix temps fa d'auditori, al mateix temps hi ha sales de concerts, de formació, de tallers per formar tècnics, etc. A casa nostra, jo personalment hi trobo a faltar algun poble, alguna ciutat que tregui la bandera de la cultura com a motor social, però també com a motor econòmic. Em consta que, a més, vostè és aficionada a les arts escèniques i segur que m'entendrà per què li dic això.
Sí, l'entenc. I, a més, és cert que a Sant Feliu de Guíxols estem fent un treball important respecte a aquesta qüestió, no? Perquè, com vostè sap, hem fet un treball importantíssim per poder aconseguir obrir el Museu Thyssen, que el Thyssen fos una realitat aquí, en el nostre territori, i això ja és una qüestió que està en marxa i que el 2020 podrem obrir les portes d'aquest gran centre d'art. A partir d'aquí, tot el desenvolupament econòmic de la ciutat de Sant Feliu de Guíxols, pensem que ha de patir una renovació encarant tota la seva activitat al fet cultural, no? Nosaltres el que perseguim com a estratègia, i així ho vam manifestar fa 2 anys i no hem deixat de treballar en aquest sentit, que l'oportunitat que té Sant Feliu de Guíxols en el nostre territori per ser una mica un reclam és aquest patrimoni i aquesta capitalitat cultural que ja la teníem, no? I que simplement l'única cosa que fem és reclamar-la, orientar tots els nostres esforços per fer-ho palès i dotar Sant Feliu de Guíxols d'un centre d'art importantíssim, ja no només per la ciutat sinó també per tot el territori, com serà el Thyssen, no?
Mm-hmm.
Vic segurament, bueno, Vic ha fet tot aquest camí, no? Però ja hi havia, òbviament, un pòsit, no? Ja hi havia el cultiu, no? Perquè tot això fos possible. Sant Feliu de Guíxols també el té, no? I pensem que aquesta és la direcció que ha de prendre la ciutat i per això caminem en aquest
sentit. Jo, senyora Romero, els entre cometes, els repto a més de ser un gran centre d'exhibició cultural, hi hagi algú, i en aquest cas, no sé, em semblaria fantàstic que fos Sant Feliu, que sigui al mateix temps també un motor de creació cultural, més enllà de l'exhibició, que al final la creació és la que acaba generant gent vinculada a la cultura i acaba generant també, per què no, llocs de feina vinculats a la cultura.
Sí, de fet, quan nosaltres parlem d'aquesta capitalitat cultural, no només parlem des de l'àmbit de la mostra, o de l'exhibició, com deia vostè, sinó també com des de l'àmbit de la generació, la generació d'esdeveniments i la generació de cultura, o una mica el laboratori de talent, no? Perquè es puguin desenvolupar moltes disciplines dins del món de l'art, no? També tenim aquesta oportunitat en l'àmbit musical i tampoc la volem perdre, no? Òbviament tenim el Festival de Música de Catalunya, però a més dins de l'Escola de Música s'estan desenvolupant nous projectes a nivell artístic que no tenen tant a veure amb la disciplina musical, sinó més aviat amb la dansa i amb altres qüestions, i el Centre d'Art i l'àmbit del monestir en un futur ha de ser aquest gran escola, no, diguéssim, també, sí. on totes les disciplines artístiques es poden desenvolupar. Bé, jo em prenc aquest repte que vostè em planteja.
A mi ja em sap greu perquè he fet allò una mica un spin-off de tema i me n'he anat a un altre àmbit que no és estrictament el de la promoció econòmica, però sí que quan la cultura esdevé una cosa que forma part del dia a dia de la gent, acaba sent també un motor de dinamització econòmica i de generació de llocs de feina, i aquest és el motiu pel qual li he tret aquest tema,
La cultura està dins de l'àmbit de la promoció econòmica com qualsevol altra activitat que pugui fer això, que hi ha lloc de treball i promoure un desenvolupament econòmic en un territori. Que està bé.
En qualsevol cas, celebrem la signatura d'aquest conveni amb PIMEC i que es comenci a posar en marxa per tal de poder facilitar i donar un cop de mà a les empreses. Tenim algun timing de quan es començaran a posar a la pràctica aquestes propostes en el camp de la formació, com a mínim, que reflecteix el conveni?
Sí, comencem el 24 d'octubre amb el primer curs i, com li deia, estem preparant un segon abans d'acabar l'any. I això sí que ja ho engeguem en les properes setmanes, i després segurament algun dels primers projectes que desenvoluparem, que no tinguin a veure amb la formació, però sí amb el desenvolupament empresarial, serà tot el tema del trasllat generacional de les empreses. També suposo que ho treballarem en una primera part de l'any 2018. Vull dir que sí, comencem amb data, que és aquest 24 d'octubre, que comença el primer curs que organitzem conjuntament amb la PIMEC.
Perfecte. Sílvia Romero, regidora d'Activitat Econòmica i Projectes Estratègics de Sant Feliu de Guíxols. Moltes gràcies per atendre la nostra trucada i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres i que passeu un bon dia.
Bon dia i sort. 2:15 de 9 del matí.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6
delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
A Castí de Calonja ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
A casa teva i també a la resta del món. On cada dia hi passen coses que repassem amb l'Alba Elegida. El moviment islamista Hamas i el president palestí Mahmoud Abbas acorden una reconciliació i acorden formar un govern d'unitat per convocar eleccions legislatives, anunciat en un comunicat oficial de Hamas al Caire, Alba.
Hamas, que governa Gaza, va anunciar el passat diumenge que dissoldrà el comitè administratiu per gestionar l'enclavament i que accepta celebrar eleccions generals després d'una dècada de control a la franja. Aquest anunci arriba 8 dies després que comencessin les converses entre una delegació de líders de Hamas amb els càrrecs de la intel·ligència egípcia al Caire. En elles va participar també una delegació del Fatah enviada per Abbas divendres passat, que va començar amb els egipcis, mediadors i promotors d'aquesta nova temptativa de reconciliació. El comunicat de Hamas, estructurat en 4 parts, assenyalava també que ha acceptat convocar eleccions generals, presencials i legislatives en els territoris palestins, és a dir, a Cisjordània, Gaza i Jerusalem Est. Les últimes eleccions presidencials van ser el 2005 i les últimes legislatives el 2006.
I els Estats Units, que simula un atac a prop de Corea del Nord amb avions de combat i bombardejos estratègics, com a resposta al missil que va llançar el passat divendres al règim de Pyongyang.
A les maniobres van participar també 4 avions sud-coreans F-15K, segons ha informat AF, un portaveu del Ministeri de Defensa a Seul, que va indicar que es va tractar d'una resposta de tipus rutinari a l'últim llançament nord-coreà. No obstant això, una font del govern sud-coreà va indicar per la seva part a l'agència Yonhap que les aeronaus es van acostar més del que és habitual a la tensa frontera que separa les dues Corees.
I detenen un segon home relacionat amb l'atac del metro de Londres. La detenció en qüestió s'ha produït a Hounslow, al sud-oest de la capital, segons ha informat la policia.
Es tracta d'un jove de 21 anys arrestat ahir a la nit cap a les 11:50 d'hora local, com ha precisat la unitat antiterrorista de la policia de Londres. L'home, de la qual encara no es coneix la identitat, va ser portat a una comissaria del sud de Londres per ser interrogat. Les forces de l'ordre van detenir ahir al port de Dover, al sud-est d'Anglaterra, un jove de 18 anys relacionat amb l'atac de divendres en un tren de la línia de Metro District. El sospitós va ser detingut a la sala d'embarcament del port de Dover, des d'on surten els transbordadors que creuen el canal de la Mànega cap a França i Bèlgica, sota la sospita de preparar i instigar actes de terrorisme, segons la policia.
I repassades les principals notícies en clau internacional, fem un altre repàs, en aquest cas amb els esports, amb en Pedro Ruiz. Repàs dels principals esdeveniments del cap de setmana, perquè, com bé sabeu, la temporada 2017-2018 ja ha començat i, per tant, han arrencat les competicions. Parlarem de bàsquet i de futbol juvenil. Comencem, doncs, pel bàsquet, Pedro.
Durant els primers 20 minuts, el clar dominador del partit va ser el Montgat. Al finalitzar el primer quart, guanyava per 20-17. La diferència es va ampliar abans d'arribar al descans, és a dir, el termini del segon període, ja que l'Electrònic il·lustrava un 42-31 a favor dels montgatins. El descans va activar els palamúsins, ja que es van refer i van arribar a posar-se per davant al termini del tercer quart, per 51-52. En els últims 10 minuts, però, els locals van reaccionar i van endur-se la victòria per 74-60.
La crònica fa referència al multiserveis Club Esportiu Palamós, que ha començat la Lliga amb derrota a la pista del Montgat amb un resultat de 74-60. Seguim amb resultats de bàsquet de clubs baix en empordanesos. El Sol Gironès Bisbal Bàsquet també perd en l'inici de la Lliga, en aquest cas a casa, i per si fos poc, la derrota es va produir en l'últim sospir contra el Salve per 51-52.
Mal inici de curs també pels bisbalencs. Els dos conjunts van mostrar poca efectivitat en els tirs de cistella. El partit va estar molt igualat. En finalitzar el primer quart, el marcador era de 12-12. Els dos equips van dirigir-se al túnel de vestidors amb un punt d'avantatge del filial Santenc per 28-29. El Sol Gironès Bisbal Bàsquet aconseguia igualar el partit al termini del tercer quart per 42-42. Quan restava un minut per a que acabés el maig, els bisbalencs van disposar de dos tirs lliures, del qual només van anotar un, posant-se 51-50. En l'últim segon, just abans que sonés la botzina, el Salt B va encistellar un tir de dos punts que els va convertir en els guanyadors del partit.
I en el terreny del futbol juvenil, a la Lliga Nacional, que és l'equivalent a la segona divisió, però en aquest cas de la categoria juvenil, el Palamós suma la tercera victòria en quatre partits a l'imposar-se per 1-2 a l'Atlètic Segre, i se situa quart a la classificació.
En aquesta ocasió, els palamosins eren els visitants. El primer gol el marcava el Palamós. L'autor del tant, que es va produir al minut 51, va ser Llorenç Busquets. L'equip lleidatà establia igualtat al marcador quan faltaven 11 minuts pel xiulet final. El conjunt palamosí, però, va lluitar per endur-se els 3 punts i al minut 86, Dani Gómez donava el gol de la victòria. Ara mateix la situació del juvenil del Palamós a la taula de classificació és que són quarts, amb 9 punts de 12 possibles. Els competidors que té per damunt són el Barça B, que és el líder, l'Europa i l'Espanyol B. Cadascun d'aquests 3 conjunts sumen 10 punts. El dissabte vinent, el Palamós visitarà el complicat camp del filial de l'Adam, que es troba a la 12a posició amb 4 punts. Tot això serà a les 4 de la tarda.
3 minuts i 3 quarts de 9. Vidal, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, gràcies a Déu, com vas tu?
Doncs bé, aquí ben liat, però bé també, clar que sí. Com sempre, buscant quines són les darreres informacions o com a mínim temes tecnològics i digitals, entre cometes, no?
Sí.
Que siguin interessants per comentar aquí cada dimarts al Supermatí.
L'actualitat d'aquest món digital que ens ha tocat viure amb en Josep Lluís Vidal, que ja la setmana passada el teníem aquí entre nosaltres i que aquesta setmana torna una vegada més. Escolta, aquesta setmana que l'actualitat política està molt convulsa per tot el que té relació amb el referèndum de Catalunya, vam saber que la Guàrdia Civil ha capat, va entrar al proveïdor de hosting de la web del referèndum, la va tancar i, han anat tancant dominis. Expliquem una mica què ha passat amb tot això.
Bé, sí, evidentment el món d'internet no s'escapa a tota aquesta voràgine que estem vivint d'informacions, a més, que cada dia tenim una nova, no? Sí, tot va començar per això que dius, no? El tancament del primer web, que si no recordo malament operava sota el domini referendum.cat.
Sí.
El que va passar concretament és que el que van ordenar va ser directament la desactivació del domini referendum.cat, perquè l'empresa que allotjava... No, aquest domini no és hosting, és una empresa del Maresme, de Malgrat de Mar, de Mont, que a més a més segurament molts coneixeran,
sí,
perquè és una de les més importants del sector a l'estat espanyol. només tenia registre del domini. El web, pròpiament dit, el hosting, l'allotjament, estava en un altre lloc que no se sap ben bé a on, i que s'han cuidat molt bé de no dir a on, perquè minuts després van començar a aparèixer rèpliques
sí.
sota altres dominis. Referèndum 1d'octubre.com, referèndum.ws, referèndum ref.uoc.eu, etcètera,
sí. etcètera, no? Ah, saps quin és el més curiós que he vist? Saps quin és? De domini d'aquests? He vist tres emoticones de tres urnes punt no sé què, és a dir, poses les tres urnes punt no sé què i vas a la web del referèndum.
Aquest no l'he vist jo. Un que també és molt maco és el referèndum. Un que és molt maco també és el referèndum punt love.
Punt love.
Bueno, punt love. Sí, és maco, no? És
sí,
maco.
Home, molt, molt, molt.
I total, no? Doncs va passar això, no? Al cap de pocs minuts van començar a haver-hi rèpliques. És a dir, això vol dir, evidentment, doncs, que el contingut el tenien ben salvaguardat, perquè van poder activar aquests altres dominis amb el mateix contingut. A més, també va passar una altra cosa, i és que hi ha llocs web que se'n diuen bé, com passarel·les, com proxies, que el que fan és guardar en memòria rèpliques de pàgines web
sí.
que et permeten doncs, consultar el contingut que per les vies habituals no és possible, no?
Mm-hmm.
Total, que... no deixa de cridar l'atenció el fet de que per un costat tenim una suspensió d'un jutjat a una cosa que és que avui dia no es pot controlar.
Vull sí, anava a dir, és una mica cutre. No? Jo ho entenc com un gest de cara a la galeria per poder explicar a la societat espanyola i a través dels mitjans de comunicació de la resta de l'Estat, per poder explicar que la Guàrdia Civil ha tancat el web del referèndum, bo i sabent sí. que al cap de res aquesta web tornarà a estar activa. Però si tu expliques, si t'expliques he tancat la web, però no expliques que l'han tornat a obrir, la cosa ja està, no?
Sí, i per altra banda també una cosa també ha quedat constatada, i és que l'administració, la justícia, tot això sempre va no un, sinó 10 passos per darrere de la societat i de la tecnologia, no? Que va doncs, 3 pantalles més enllà de tot plegat. I aquí també hi ha un altre tema per reflexionar amb tot això, eh? És que no només és que s'han tancat webs amb uns dominis que redirigien a un contingut, que després cadascú pot considerar si és legal, il·legal, o pot estar d'acord, o més o menys, això és una altra història.
Uh-huh.
Però el tema és que dies més tard, el divendres, concretament de la setmana passada, un altre jutjat el que va fer va ser ordenar a les operadores de telefonia, és a dir, als operadors tipus a Movistar, sí. a Orange, a Vodafone, doncs que no deixessin veure els seus usuaris
sí, el domini tal.
El contingut d'aquests dominis. Mm. O sigui, encara que el domini estigués actiu, tu no pots accedir.
Sí, sí.
Home, aquí jo crec que ja sí que hem traspassat una línia vermella, perquè hi ha una cosa que se'n diu el principi de neutralitat de la xarxa, que és un acord a nivell mundial que tenen signat tots els operadors que donen accés a internet, i pel qual accepten que no poden intervenir de cap de les maneres en l'accés al contingut per part dels usuaris. És a dir, que un operador el que ha de ser és únicament un pont, ve a dir, aquest acord, no? El que ha de facilitar és la connectivitat, però no han d'interferir en cap moment. Clar, aquí estem en una línia una mica molt prima, no? Perquè per una banda hi ha una decisió judicial, però per altra banda també hi ha aquest principi.
Home, si no es fan tancar webs de pederastes, webs jihadistes o webs amb altres tipus de contingut...
O com a mi necessiten molt més temps per fer-ho.
Sí, imagina't.
Doncs clar, no, al final acabes veient que també és una qüestió moltes vegades de voluntat, eh?
Molt bé, escolta...
Però bé, això ha estat una notícia, una de les notícies relacionades amb tot el tema del referèndum de l'1 d'octubre, doncs en l'àmbit d'internet i de... i de la tecnologia.
Tenim més notícies. Sabem que Richard Snowden està desenvolupant un accessori per evitar que t'espiïn el mòbil, Josep Lluís.
Sí, el senyor Snowden és un exagent de la CIA, no? de l'Agència de Seguretat Nacional dels Estats Units, que ja fa uns anys, com sabeu, doncs va ser el que va exposar doncs, tota una sèrie d'informacions que posaven molt, molt, molt en entredit les polítiques del govern dels Estats Units en temes de monitorització, vigilància, etcètera, no? I que ara està doncs, treballant pel govern rus. Doncs el que està fent últimament aquest senyor és trobar un prototip, una espècie de gadget, per dir-ho així, que el que fa és evitar precisament això, no? Que un telèfon, un dispositiu mòbil, realment no pugui ser vulnerable per un tercer. Perquè a més és que pot semblar una mica la pel·lícula, però realment no és així. Quan tu poses un telèfon en modo avió, no te'n fies realment de que aquell telèfon no està actuant d'alguna manera, eh?
Ah, no?
I allò de que l'apagues i queda realment apagat, bueno, si vols estar segur, realment li has de treure la bateria.
O collons, però molts telèfons avui en dia no pots treure-li la bateria. Sense tenir un kit d'eines fantàstic.
En alguns models, per exemple, els de Google, sí. Sí que és veritat, és cert, no? Però vull dir, amb tot això, no? Doncs que bé, no? Que realment no sembla que tenim unes eines per gaudir de privacitat tan avançades com ens pensem,
ja.
I que estem més exposats del que realment ens sembla. Doncs el senyor Snowden el que ha fet és això, no? Amb provar un dispositiu de la seva creació, del seu disseny, que evitaria una mica això, no? Realment saber si t'estan intervenint al telèfon.
Uh-huh.
De moment és només un prototip i només sembla que funcionaria amb iPhone. I bé, no sé si realment això pot arribar a comercialitzar-se o a tenir... a ser accessible per al gran públic en algun moment.
Molt bé.
M'ha semblat interessant comentar-lo.
Sí, home, aviam com avança la cosa. Tenim res, un parell de minuts per repassar, Josep Lluís, el top 10 de les preguntes que es fan a Google.
Sí, m'ha semblat una informació curiosa perquè, a veure, que haig reclamat el que no ha agafat Google i alguna vegada li he preguntat allò de com... el que sigui,
sí.
Punts suspensius, no?
Sí. O buscar el nom d'un mateix, no? A veure on surts.
També. I les sorpreses que et pots arribar a trobar, eh?
Sí.
Doncs bé, Google, conscient d'això, ha fet un rànquing. De fet, cada any sabeu que el que fa és, pels vols de Nadal, publicar quines són les pàgines més buscades, o les pàgines, més que les pàgines, les paraules o les frases més buscades de tot l'any, no?
Uh-huh.
Doncs amb això ha fet el mateix, i ara ha fet un top 10. Vinga, va, qui diries que és el número 10?
Oh, no sé, no en tinc ni idea. No ho sé,
mira,
ni idea.
El número 10, comencem com la
llista de... Jo què sé, Pilar Rubio desnuda, jo què sé.
Doncs no, com baixar panxa, número 10.
Ah, mira.
Número 9, com fer una tostada francesa. Una tostada francesa.
Ah, sí? Una tostada francesa i com es fa això?
Estem parlant a nivell global, Google. Estem parlant de preguntes a nivell global. Número 8. Com escriure una carta de presentació? Número 7. Com fer pancakes? Número 6. Aquí la cosa comença a posar interessant. Com guanyar diners? Número 5. Com aprendre...
Jo fins ara trobo unes preguntes de merda, eh? Vull dir, com fer pancakes o com... Vull dir, jo sé, com baixar panxa? Doncs mira, movent el cul i tancant la boca, si és que no...
Espera que arribem al 3.
A veure.
Número 5. Com aprendre a dibuixar?
Carai.
Número 4. Una de molt comuna. Com perdre pes?
Aquesta ja la...
Número 3. Sí. Estàs assegut? Número 3.
Vinga, va.
Com quedar-se embarassada? Número 2. Com fer un petó? Número 1. No l'havies imaginat mai.
No. Aviam.
Com arreglar-se la corbata?
Ah, això ho havia llegit. Aquesta la sabia. Sí, això ho havies llegit a no sé on. Sí, el nud de la corbata. I...
No és fàcil, arreglar-se la corbata.
No, bueno, depèn del nus que et vulguis fer, eh? Clar, si et vols fer un nus d'aquests Windsor has de fer una cosa, bueno, jo què sé, és un lío de nassos.
Sí, has de fer un màster.
Sí. Escolta, em semblen una mamarratxada de preguntes, gairebé totes, eh?
Perquè vegis el que invertim el temps.
Com quedar-se embarassada? Doncs mire, senyora, no sé, hable con su... Com su compañero.
Això és un reflexe total del que fem amb Google,
sí, sí,
eh?
Sí, sí, sí. Molt bé. Escolta, les 10 preguntes més buscades a Google a tot el món, Josep Lluís Vidal, gràcies per aquesta estona, per posar-nos una mica al dia del que es cou a la xarxa, i en tornarem a parlar la setmana que ve.
El dimarts hi tornem. Que vagi molt bé.
Que vagi molt bé, bon dia.
Una setmana, adéu.
Adéu.
Torna a escoltar aquest espai sempre que vulguis a Ràdio Capital.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Després d'aquest repàs a l'oci i la tecnologia digital al Supermatí, repassem les principals activitats en l'àmbit cultural, lúdic i festiu amb en Pau Ponseti. Les conseqüències de la Gran Guerra, més enllà de l'àmbit intel·lectual i literari, a través de la mirada de Josep Pla, Pau.
La Fundació Josep Pla i la Càtedra Josep Pla han coproduït l'exposició i el catàleg corresponent Mitja Europa cau, impressions de Josep Pla sobre la Gran Guerra, comissariada per l'investigador Francesc Montero. La mostra es podrà veure fins al 6 de maig del 2018 i l'exposició es centra en les impressions de Josep Pla sobre la Gran Guerra, vinculant-les a un nivell més general, com és l'impacte que la Gran Guerra va tenir a la Catalunya neutral a nivell cultural, social i també econòmic, i com el seu record va afectar l'evolució política i cultural en les dècades posteriors. Analitza no només l'empremta de la Primera Guerra Mundial en l'obra i la biografia de Josep Pla, sinó també l'anàlisi del conflicte sobre el context baix empordanès a les comarques gironines i a Barcelona, escenaris en els quals Pla va viure el conflicte.
I la Biblioteca Pública Octavi Viader i Margarita Sant Feliu de Guíxols ofereix una exposició a favor de la dona, una exposició que es diu Veu de dona trencant estereotips.
Una exposició que recull una mostra del treball de Marika Vila, plantejada des del disseny gràfic de Verònica Moreta. Es tracta d'una mirada cronològica sobre diversos treballs de l'autora, en què el trencament de tòpics és presència constant. Aquests treballs giren al voltant dels espais femenins, de les seves veus en el món del còmic, com a subjectes creadors i com a objectes representats.
I per últim, repassem els mercats setmanals d'avui dimarts de la comarca del Baix Empordà per poder comprar els millors productes naturals i de temporada, Pau.
Doncs comencem amb Pals, que avui, dimarts, a més d'una trentena de parades, ofereixen els seus productes més naturals i frescos. Els podreu trobar a l'Avinguda Europa, de 8 del matí a 1 del migdia. I també marxem cap a Verges, que com cada dimarts també instal·la el seu mercat setmanal al centre del poble durant el matí. I finalment acabem amb Santa Cristina d'Aro, que fins a les 2 del migdia a la plaça del mercat hi trobareu aquestes parades de productes de la terra.
I això és el que podeu fer avui en l'àmbit dels mercats, avui que és dimarts, avui que és 19 de setembre del 2017. I un 19 de setembre, precisament, Walt Disney estrenava la primera pel·lícula d'animació sonora, Marc Clapés.
Va ser Steamboat Willie l'any 1928 i el protagonista era Mickey Mouse, un dels personatges més coneguts que anteriorment ja havia protagonitzat un parell de curts. En aquesta producció va agafar tota la seva personalitat i fama. La pel·lícula tenia una duració de poc menys de 8 minuts.
I també tal dia com avui, però de l'any 85, va haver-hi un terratrèmol de magnitud 8,1 a l'escala de Richter. Això va ser a Mèxic.
L'any 1985, un terrible sisme va provocar més de 10.000 morts, segons la versió oficial, i uns 45.000, segons la coordinadora de damnificats. L'epicentre es va localitzar a l'oceà Pacífic mexicà i a 15 quilòmetres de profunditat sota l'escorça terrestre. Va afectar la zona centre, sud i occident de Mèxic, en especial el Districte Federal. Ha estat el més significatiu i mortífer de la història del país.
I un 18 de setembre s'editava Music, de Madonna.
Music es va publicar l'any 2000 i va catapultar la reina del pop, que va provar nous estils, entre ells el trip-hop. Va ser el 8è disc de la seva carrera, pel qual va rebre 3 nominacions als Premis Grammy, inclòs el de millor disc de l'any. Madonna va liderar la llista Billboard Hot 200, entre d'altres.
Això, dèiem, va ser un 18 de setembre, que és justament el dia en el que estem, 18 de setembre del 2017, 18 de setembre en el qual estem a punt de tancar el Supermatí d'avui. Supermatint, el que us hem explicat moltes coses que ara repassem en forma de titulars amb Antoni Celles i amb la Sílvia Pedret.
L'alcalde de Palafrugell a Fiscalia. El republicà Josep Pi Ferrer està citat a 3:15 a la Fiscalia de Girona per la seva col·laboració amb el referèndum de l'1 d'octubre. Pi Ferrer és el primer alcalde del Baix Empordà que compareix davant el fiscal per aquest assumpte. Se li atribueixen els presumptes delictes de desobediència, prevaricació i malversació.
Obres a Torroella de Montgrí, que reforma la plaça del Lledoner. Els treballs comencen avui i es preveu una durada de 3 o 4 mesos. Aquesta plaça va quedar deserta un cop es va retirar l'antiga parada de bus. Ara es delimitarà l'espai mitjançant barreres naturals per separar el trànsit rodat i la zona del passeig.
Els hotelers satisfets amb la temporada d'estiu. L'associació Costa Brava Centre destaca l'evolució a l'alça dels preus i la voluntat del sector per reinvertir en la millora dels establiments. Per contra, alerta que moltes segones residències es posen al mercat amb preus que atrauen un turisme de baixa qualitat.
L'Ajuntament de Palamós presenta el projecte de reforma de la platja del Castell als veïns. Assegura que revaloritzarà el litoral del municipi. El consistori diu que serà una restauració naturalística ben integrada en l'entorn i que ordenarà l'espai. També aprofitarà per potenciar el camí de ronda perquè uneixi Castell amb el nucli de la vila.
Cala Salguer comptarà amb una nova zona de boies lliure del fondeig d'embarcacions d'esbarjo. L'objectiu és preservar la vida marina, especialment els alguers de Posidònia Oceànica. Serà possible gràcies a un conveni de l'Ajuntament de Palamós amb Nàutic Palamós, el Club Nàutic Costa Brava, l'Associació Front Mar i General Nàutic.
L'Ajuntament de Sant Feliu i l'organització empresarial PIMEC col·laboren en el suport a les peses. Han firmat un acord segons el qual la PIMEC facilitarà l'accés als programes específics que interessin a les empreses del municipi. El consistori de la seva banda es compromet a impulsar l'oferta i fer-ne difusió.
I encara abans d'acabar, un últim apunt per la previsió meteorològica. Marc Clapés.
Aquest matí encara quedaven alguns núvols que feien la guitza, però a mesura que avanci el dia aniran marxant i deixaran pas al sol, tot i que no es descarta que la tarda puguin tornar a aparèixer en alguns punts de la comarca. La tramuntana seguirà bufant entre feble i moderada, si bé al final del dia desapareixerà. Les temperatures màximes rondaran els 22 graus, mentre que la mínima serà d'uns 10. Per dimecres espera un dia assolellat i les temperatures aniran en ascens.
Gràcies, Marc Clapés, gràcies, Toni Celles, gràcies, Sílvia Pedret, gràcies, Dani Cortés, gràcies també en David Parreño, gràcies a l'Alba Lejide, gràcies a l'Eugènia Güell, en Gerard Tascatge, en Pedro Ruiz, en Juli Pedrero, en Josep Lluís Vidal, gràcies a tot l'equip de Ràdio Capital que fa possible que aquest programa, aquest informatiu diari que fem de 8 a 9 del matí, surti a través de Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Tornarem, com sempre, demà a les 8 del matí, demà dimecres, i ara per ara, que vagi molt bé el dia d'avui, que vagi molt bé el dimarts.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.